a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Després del repàs a l'actualitat, seguim pendents del temps. Avui, inestable, continua el temps. Encara inestable l'alerta groga a les Pitiüses i també a la zona sud-oest de l'illa de Mallorca. Joana.
Així és, Marta. Avís actiu avui i també demà per mort del vent i de la mala mà que, podríem dir, no ens acaba de deixar. Encara efectes de la darrera borrasca, que ja no sé tu, però ja no sé si és Leonardo, si és Marta o si és que... Però crec que és Marta en aquest cas.
Em sembla que sí.
No per res, però en aquesta ocasió és na Marta, la borrasca que mos acompanya.
En tot cas, dia estirat, temperatures bastant suaus, això sí.
Sí, la veritat és que no s'espera de molt massa variació respecte a la temperatura. Ara mateix tenim una temperatura bastant suau i hem pogut veure, de fet, les temperatures arreu de l'arxipèlag i en les darreres hores també, tant ahir com avui, les temperatures són bastant suaus, entre 12, 15, 17 graus, fins i tot en algun punt de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Obrim les nostres còmeres, Joana, començant per la primera, analitzant el temps en directe, tot el que està passant just ara. 10 i 5 minuts, la primera finestra ens trasllada en aquest indret de les nostres illes.
I d'això escala Torret a Menorca, ja pots veure que d'entrada un dia ben lluent amb aquest sol que brilla damunt la mà, una mà bastant en calma, tot i que sí que se veu una mica d'onatge. Un dia bastant tranquil en aquesta zona de Menorca, com deim, bastant estirat i amb temperatura bastant suau.
Se trobava a faltar, el sol.
Una miqueta,
sí. Després de tots aquests dies seguits.
Tant de dies grisos, després...
És veritat que trobàvem a faltar un poc de sobredosi de vitamina D en aquesta arxipèlag. Canviem d'indret en concret i obrim nova finestra. En aquest cas ens traslladam a un lloc completament diferent.
Completament diferent i que també està una mica diferent. És el Puig de Maria, a Pollença, a Mallorca. Una mica de cel ennigulat o un parell de nígols més grisosos. No se veu tanta lluïa al sol, però així mateix, Marta, és un dia bastant tranquil, com pot observar. La càmera no se mou, perquè aquesta és una de les que normalment quan fa vent se mou i se batega, i en aquest cas veiem aquesta panoràmica i està bastant quieta.
En tot cas, seguirem ben pendents de la temps al llarg de la jornada d'avui. Una jornada en què, si mos veniu seguint des de les 9, segur que ens heu escoltat parlant de preus, del preu de l'habitatge, de quines podrien ser les solucions. Davant d'aquest increment de l'habitatge també s'han produït moltes compravendes i també moltes donacions en vida. I en tot això entra en joc un impost, la plusvàlua. Si heu venut, heredat o rebut un habitatge aquest mes de gener, atenció, perquè potser no teniu ben clar què és el que heu de pagar, ni tan sols l'administració ho acaba de tenir del tot definit. Com vos deia, parlam de la plusvàlua municipal, un impost que agrava l'increment de valor dels terrenys urbans i que després dels darrers moviments del govern i del Congrés ha quedat, no sé com explicar-ho, una mena de llim legal.
Talment, podríem dir-ho així. D'entrada hem de dir que és un nou coeficient que varen entrar en vigor dia 1 de gener per canviar la manera de calcular l'impost amb l'objectiu de frenar l'especulació del govern immobiliària, però només va durar 27 dies. El Congrés va rebutjar, ja ho sabeu, ho hem parlat aquí en diverses ocasions, el decret que els incloïa, i ara tornen a aplicar-se els coeficients anteriors, fet que obliga moltes persones a revisar que han pagat o que han de pagar per aquesta plusvàlua. De fet, amb unes 60.000 operacions immobiliàries a tot l'Estat aquest mes de gener, la incertesa és gran i les preguntes podríem dir que són moltes.
Intentam donar resposta a algunes d'aquestes preguntes i per això hem convidat a l'advocat Alejandro del Campo, de DMS Consulting. Com va, Alejandro? Bon benvingut.
Buenos días.
Plusvàlua municipal. A qui afecta aquest impost?
Pues la plusvalía municipal afecta prácticamente a todo el mundo. O sea, se llama vulgarmente la plusvalía municipal, técnicamente se llama impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea, grava este impuesto, hace tributar por cualquier transmisión de un terreno que tenga la consideración de urbano. O sea, bien un solar, un piso, un aparcamiento, una nave. Y lo que grava es el incremento que ha sufrido el terreno a lo largo de los años, en función del número de años que ha sido propietario. Entonces, en función del número de años que ha sido propietario, te calculan el impuesto a pagar.
I Alejandro, només afecta si se fa o si se realitza una compra-venda, o també pot afectar si, per exemple, que ara ho comentàvem abans de començar aquesta entrevista, si se fa una donació en vida de pares a fills, per exemple, que ara ho hem sentit i ho hem explicat, que molt de pares es veuen abocats ajudant els seus fills, perquè si no és impossible que els seus fills se puguin comprar o llogar un habitatge. Això també afecta en aquest
Correcto.
Cas?
Correcto. Afecta a cualquier transmisión de un bien urbano, sea de forma oneroso, una compra-venta, pero también de forma lucrativa. O sea, cuando es una herencia por fallecimiento o cuando es una herencia en vida de estas que se pueden hacer en Baleares, entonces también el ayuntamiento también está ahí, pone la mano.
I Alejandro, ho explicaven, no? Ha hagut una mica d'embull per la gent, perquè els primers 27 dies de gener hi havia una cosa, després se va tombar, ara és diferent, un poc, explica-m'ho. Què és allò que ha passat, com ha estat ha entrat en vigor, després s'ha aturat, s'ha frenat, com ho han de calcular ara mateix, o què és el que s'ha de pagar?
Como la plusvalía lo que grava es el incremento del valor del terreno, no hay que confundirla con la plusvalía en el impuesto sobre la renta. Cuando tú vendes un inmueble, entonces Hacienda te calcula una ganancia patrimonial o una plusvalía en renta por la diferencia entre el precio o valor por el que has adquirido ese inmueble con todos los gastos impuestos y el precio por el que lo vendes. Descontado inmobiliaria o descontado la plusvalía municipal precisamente, la ganancia total obtenida con la venta. Sin embargo, la plusvalía municipal lo que busca es la ganancia obtenida con la revalorización del terreno, la revalorización estrictamente del terreno. Por eso, tradicionalmente, para calcular el incremento del valor del terreno, se acudía a unos coeficientes, se calculaba a bulto por el llamado método objetivo. Que hasta el año 2021 siempre se calculaba a bulto la plusvalía municipal, de modo que había gente que perdía dinero a la hora de vender, pero daba igual, el ayuntamiento exigía igualmente el impuesto. Por eso en el año 2021 se cambió completamente el sistema y se dijo, bueno, ahora se puede calcular a bulto en función de unos coeficientes que fijaremos cada año y también en función de las escrituras. Si de las escrituras vemos que poco o nada has ganado, pues podrás pagar menos que calculándola a bulto. Entonces, pues bien, estos coeficientes que se fijan desde el año 2021 se han ido actualizando el 22, el 23, el 24, pero cuando se intentaron actualizar para el 25, se hizo mediante un decreto ley que fue tumbado en el último momento. Entonces, con lo cual, del año 2025 se siguieron aplicando los del 2024. A finales del 2025, el gobierno, como no podía aprobar ley de presupuestos, sacó un nuevo decreto ley con nuevos coeficientes que traían una buena subida de las plusvalías. O sea, para aquellas personas que habían sido propietarios, bien padres que transmitían por herencias en vida o padres que transmitían por herencias por fallecimiento o personas que vendían el inmueble, personas que habían sido propietarios 6, 7, 8, hasta 14, 15 años, había unos incrementos de tributación de hasta el 40%, 33, 40%, si hacía 9 años que eras propietario. Pues bien, esos coeficientes se fijaron a finales del 2025, entraron en vigor el 1 de enero, pero el 27 de enero el Parlamento tumbó ese decreto ley, con lo cual volvemos a los coeficientes que había en el 2024.
Cap, ara s'ha de saber si han pagat de més, si de manco, si s'ha d'ajustar, si s'ha de...
O sigui, recalcular.
I no sé si és retroactiu.
No. Reactivo. O sea, los días que ha estado en vigor esos nuevos coeficientes que intentaron aprobar, pero que les tumbaron a final de enero, traían una subida para personas que habían sido propietarios, para transmitentes que habían sido propietarios entre 6 y 15 años aproximadamente. Los que habían sido propietarios entre 16, 17 o hasta 20 años, esos había un pequeño descuento, no tan grande como las subidas previstas para los que habían sido propietarios a medio plazo, no tantos años. Entonces, ahora hay que ver las transmisiones, herencias por fallecimiento que se hayan devengado, que se hayan causado por el fallecimiento en estas fechas del 1 al 27 de enero, o herencias en vida que se hayan producido de inmuebles urbanos del 1 al 27 de enero, pues si es hasta 15 años, vas a tener una buena subida, te la vas a comer con patatas. las que eran transmisiones de 16, 17, 18 años, 20 años que había sido propietario, esos tienen un descuento de hasta el 12,5. Con lo cual hay que tener mucho cuidado de cuándo has hecho esa transmisión, esa compraventa o esa herencia en vida, y tener mucho cuidado a la hora de autoliquidar el impuesto ante el ayuntamiento, porque muchos ayuntamientos funcionan que eres tú el que le tienes que hacer los números, no te tienes que equivocar.
Si no tens un assessor, qualcú que t'ajudi, que vetli per als teus drets, perquè això és com en els bancs, que els bancs no vetlaran per als teus drets, tu has d'anar assessorant i mirant, aquí passa el mateix. Dus sempre algunes comparatives amb xifres que ens poden ajudar a entendre millor.
Sí, o sea, una persona, per exemple,
per posar una xifra en concret.
Una persona que transmite, un padre que transmite por herencia en vida un inmueble, por ejemplo, un inmueble con un valor catastral del terreno, que es el que se tiene en cuenta, ¿sí?, para calcular la plusvalía, de unos 100.000 euros.
Vale.
Pues si hubieran seguido adelante esos nuevos coeficientes fijados para el 2026, pues de pagar una plusvalía de 4.500 euros, aplicando el tipo máximo que puede aplicar el ayuntamiento, que es un 30% sobre ese incremento, habría pasado a pagar 6.300 euros. O sea, eso es un incremento del 40%.
Entonces, sempre estem pagant i traguem la cartera.
Sí, que és curioso, o sea, porque en la mayor parte, en las herencias en vida y en las herencias por fallecimiento a favor de familiares directos, es curioso porque las comunidades autónomas, que son las que recaudan el impuesto de sucesiones, el de donaciones, han ido renunciando al impuesto de sucesiones y al de deducciones. Baleares con bonificaciones del 100%, pero los ayuntamientos no están renunciando a ese impuesto que les corresponde en las herencias, que es el de plusvalía municipal. Los ayuntamientos, la mayor parte de los ayuntamientos siguen recaudando. Se paga más por plusvalía que por sucesiones.
Alejandro, ¿heu notat una allau de donacions en vida darrerament, sobretot, no per aquest tema en concret, sinó també per la pujada de preus, el que comentàvem just a l'inici, no? No sé si podries parlar d'un percentatge. Per exemple, si parlem d'anys enrere, aquest 2026 o 2025, de quan parlem?
Sí, en los últimos años, sin duda, se está produciendo una aluvión de herencias en vida. Sí, sí, sin duda alguna. También porque es verdad que las comunidades autónomas han ido eliminando el impuesto de sucesiones, claro, prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas, pero no deja de hablarse de que algún día esto se armonizará, que es la intención del actual gobierno, de los partidos que conforman el actual gobierno. Quieren armonizar el impuesto de sucesiones igual que hicieron con patrimonio. Y armonizar nunca es a la baja. O sea, entonces si armonizan, sin duda, y supondrá un incremento como en Baleares, el derecho civil propio te permite morirte todas las veces que quieras. O sea, te permite hacer herencias. La más típica es: toma, hijo, te doy este inmueble que va a ser tu casita, si renuncias a la legítima, y el hijo dice: toma, gracias. Entonces, con eso, con esas palabras, renuncio a mi legítima, esa donación en vida se convierte en una herencia por fallecimiento, que puedes tributar 0% en el impuesto de sucesiones, nada en el impuesto sobre la renta para el donante. Por eso se están haciendo muchísimas, ante el temor de que armonice, de que armonicen al alza.
I creus, deies, no?, que sigui com sigui, municipis, els ajuntaments no renuncien en aquesta plusvàlua, no, per dir-ho d'alguna manera. Creus que tornarem a veure una reforma d'aquesta plusvàlua a curt termini? Que vengui directament reformada a través del govern central, òbviament.
Bueno, se habla de que, así como el gobierno, al tumbarse ese Real Decreto Ley, lo ha tenido que ir desmontando. Es posible, no lo creo, porque para el 2025 no lo hicieron, no creo que tampoco lo hagan para el 2026, decir, bueno, como el Parlamento me ha tumbado este Real Decreto Omnibus, pues entonces voy a aprobar una subida de las plusvalías o una modificación de las plusvalías, no lo creo, pero como sigamos así, como sigamos sin actualizar coeficientes, porque se supone que ese método abulto de calcular las plusvalías municipales, los coeficientes no se fijan caprichosamente, sino que tienen en cuenta la evolución del mercado inmobiliario. O sea, para que se grabe en función de cómo han ido evolucionando los precios. Si cada año tumban esa norma con rango legal con la cual se van adecuando los coeficientes al mercado inmobiliario, pues entonces ese cálculo abulto se está alejando de la evolución del mercado inmobiliario y en un momento dado se podría plantear una cuestión de inconstitucional. Se podría volver a atacar a las plusvalías por calcular abulto sin tener en cuenta nada. O sea,
missatge,
por mero capricho.
O millor dit, consell per aquells que ens escoltin o que ens veuen just en aquest moment i que tinguin una operació immobiliària entre mans, ara mateix, què les diries?
Pues, para las que se han firmado, formalizado escrituras de herencias por fallecimiento, herencias en vida o transmisiones onerosas, compraventas o permutas, estas últimas semanas, este último muy mes, que vigilen muy bien cómo autoliquidan cuando son ayuntamientos a los que hay que hacerle los números, pero que también vigilen muy bien cuando es el ayuntamiento el que les liquida, porque hay ayuntamientos que tienen establecido el sistema de liquidación. Tú les pasas las escrituras y ellos te liquidan. Y hay que vigilar que lo hagan bien, porque me consta que hay algún ayuntamiento que siempre, digamos, barre para casa.
Clar, i en el final, després, molts perjudiquen, altres han d'anar alerta. Sí, com sigui, la Marta també ho deia, no? Allò que millor podem fer és assessorar-nos per una espècie, sí, un professional, perquè moltes vegades som del tot desconeixedors de la llei, de la normativa, de com fer tràmits.
I el preu que te pot costar això probablement és molt menor, el que t'estalviaràs després, sí, amb una operació,
sí,
que
sí, sempre te juegas
equivocada.
A milers d'euros.
És veritat.
He olvidado comentar una cosa muy importante, sí, que es verdad que los ayuntamientos no renuncian a las plusvalías, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Palma, desde el 2025, estableció una bonificación en todo lo que son herencias por fallecimiento y herencias en vida, estableció una bonificación del 95%, en herencias en vida por fallecimiento a favor de familiares directos. Otros ayuntamientos no son tan generosos, tienen bonificaciones del 75%, o del 50% o del 0%. Pero Palma es verdad que desde el 2025 rebajó los tipos de gravamen que se aplican sobre las bases imponibles o sobre los incrementos del valor del terreno, y encima descontó el 95%. O sea, con lo cual, el Ayuntamiento de Palma sí que ha renunciado a buena parte de su herencia.
És curiós, perquè és que el tema de les herències funciona diferent en cada una de les comunitats autònomes del nostre,
sí,
país. O sigui, depèn d'on te mors, sí, és veritat que se poden estalviar més dobles o manco,
no?
I on heretes. Exacte, sí, no només on te mors, sinó on heretes. Però és veritat que és curiós que funciona totalment, i fins i tot entre illes. No només, sí, entre comunitats, també entre illes.
Sí, entre illes, les herències en vida se regulen de forma diferent.
És veritat.
Entre Mallorca,
això,
Menorca, sí, e Ibiza. O sea, tienen pactos sucesorios diferentes. Pero es verdad que desde en los últimos años Baleares, como digo yo, se ha convertido en una especie de paraíso fiscal para herencias y donaciones, porque recientemente, el pasado mes de julio del 2025, las donaciones normales entre familiares directos, o sea, en las que no se renuncia a la legítima o a otros derechos hereditarios, estas también están bonificadas al 100%. Entonces, es un paraíso fiscal, primero, porque tienen unas bonificaciones muy potentes de hasta el 100%, y porque te puedes morir todas las veces que quieras con los pactos sucesorios.
Eso sí que no.
Te puedes morir a la carta.
Ay, si se pogués aplicar a la vida real, tornar a néixer tantes, sí, vegades,
Yo a esto le llamo eutanasia fiscal. O sea, la posibilidad de morirse desde el punto de vista fiscal, de mentirijillas, pero sin sufrimiento fiscales.
Mira, encara, sí, encara que esto es bona, ¿no?
Es una bona comparativa, sens dubte. Sí. Alejandro del Campo, que tengas una bona setmana. Moltíssimes gràcies per aquest consell.
Igualmente.
Igualment.
Muchas gracias a vosotros.
10 i 21 consells publicitaris i tot d'una parlam d'actualitat laboral amb els nostres companys Pere Quicles i Mateu Oliver, aquí, d'aquí tan sols uns minutets.
El dia, IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos naranja hoja balear granel a 1,69 euros kilo. Estofado de ternera balear al corte a 14,75 euros kilo. La lubina fresca Eroski Natura 9,98 euros kilo. Y la mortadela Eroski Basic 250 gramos a 1,15 euros unidad. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
I IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donam una mà a Abaimar.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Sumam avui una nova ocasió per reflexionar sobre actualitat laboral i tots els avanços tecnològics, i per això tornem a crear la nostra taula de debat amb 2 col·laboradors que ja coneixeu, que ja són habituals, i avui parlarem d'aquesta mescla entre actualitat laboral, tecnologia, intel·ligència artificial. Joana.
Així és, Marta, perquè d'entrada hem d'explicar que s'ha plantejat recentment a la intel·ligència artificial resoldre quatre problemes matemàtics considerats impossibles de resoldre, i qui ens explicarà els resultats d'aquests experiments és precisament en Mateu Oliver, degà del Col·legi d'Enginyers de les Balears. Molt bon dia, Mateu, com estàs?
Què tal, com estàs?
I també mos acompanya el seu ja company...
Partener?
Compi. Indissoluble, inseparable, en Pere Quecles, advocat expert en dret laboral. Benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Un tàndem així interessant.
Com heu començat la setmana, això, primer de tot?
Molt de fred. Avui he trobat que feia fred.
Sí. Jo vaig estar fent feina. Vaig descansar dissabte, però el diumenge vaig fer feinetes.
Molt bé. Idò, bé, contau-nos una miqueta com ha anat aquest experiment, Mateu. Aquest experiment matemàtic, ja d'entrada fa pares a pensar els comptes que han hagut de fer, però ha sortit o no ha sortit?
Ha estat una xulada. És a dir, ha estat molt bé perquè ha demostrat per lo que serveix intel·ligència artificial, que és coneixement enciclopèdic. I normalment els enginyers admiren molt els matemàtics, perquè nosaltres fem prosa i ells fan poesia, no? La matemàtica per nosaltres és poesia. Llavors, que una intel·ligència artificial hagi pogut fer desenvolupaments matemàtics a través de... perquè són... les matemàtiques és la ciència de no dir mentides. Per tant, tu no te pots negar tu mateix i tu vas construint ponts que sempre són veritat, no? Sempre són de veritat. Llavors, han aconseguit que aquesta intel·ligència artificial vagi anant fent... No ha inventat res nou, només ha recuperat solucions d'altres matemàtics que ella coneixia, però que un matemàtic dins un camp podria no conèixer perquè són solucions d'un altre camp, i a poc a poc va anar poquet a poquet contant coses que eren vera i ho va resoldre. En la qual jo ho trob molt, molt interessant, perquè no va fer cap pensament nou, però sí que va emplear pensaments antics. És a dir, no hi havia creativitat, però sí que hi havia capacitat de resolució.
Que curiós, perquè això pot ser molt útil, no? Per exemple, en experiments matemàtics en el dia a dia, per redissenyar nous sistemes a les empreses, per millorar l'efectivitat per als jutges, per als advocats, però també pot donar problemes, Pere.
Sí, n'ha donat, de fet. A mi el que m'ha agradat de Mateu, que diu que la matemàtica és poesia, però això és de tot...
Jo encara no ho he trobat.
És de tot menys poesia, la veritat, jo som de lletres pures i les matemàtiques m'agafen molt en fora.
No, doncs és poesia, de veres. I se llegeix com la poesia. Una línia quasi cada dia.
Poesia que no diu mentides, a més.
Exactament.
Això és poesia.
Home, el vincle existeix, la música és matemàtica també. O sigui, és veritat, el vincle existeix, però costa veure-ho.
Ho sap millor, això de 0-1-0, no sé què. Jo no ho he arribat a entendre mai, i crec que no ho arribaré a entendre mai a la pròxima vida. És veritat que la intel·ligència artificial, en quant a l'estema jurídic, mos ha donat molt de mal de caps darrerament, i, bé, ho sabeu vosaltres també, el Consell General ha dictat una instrucció i una normativa que el que mos deixa molt clar és que davant d'aquesta problemàtica que hi ha hagut, com s'ha de fer i com s'ha d'interpretar el tema de la intel·ligència artificial dins l'àmbit jurídic, principalment des del punt de vista dels jutges. Això ha estat el Consell General, i el que mos diu i el que ha dit, tampoc és que hagi fet un nou dels vermells, però bueno, així ho ha deixat clar, és que és un element instrumental que mos ha de servir, que no hi ha cap resolució que s'hagi fet íntegrament en intel·ligència artificial que tingui una validesa jurídica. És a dir, mos està dient que això de fer les sentències o fets escrits damunt, exclusivament en la intel·ligència artificial, no és possible, i que la persona que fa aquest document és absolutament responsable del seu contingut. Per tant, i a més el que s'ha de fer és, que això no ho entenc molt bé, Mateu tal vegada ho sabrà millor que jo, s'ha de fer la traçabilitat de com s'ha fet aquest document, i des d'allà on parteix supòs i a la conclusió que arriba. Jo suposo que deu ser això, no és així.
Sí, és a dir, tot el que se genera amb intel·ligència artificial ha de dur a estar generat per IA. I, de fet, a vegades, quan jo l'empleï, ho posi que això ho he tret i està generat per allà. Amb la qual...
És com una manera de, quan tu escrius un llibre i fas referències biogràfiques,
exactament, referenciar, no? Exactament, tal qual. Ho has definit molt bé, Joana.
És així.
Tu ho referencies, en la qual cosa, pues, ja començam amb un principi d'honestitat. És a dir, i és una cosa que jo ho veig molt natural, perquè tothom cerca Google. Norbert,
bé, l'altre dia justament fas aquesta comparativa, no?, i des, o explicaves que ara tothom mira a Google i mira a IA, no?
Sí, un poc a... és un, com un canvi, ja se pressuposa que tu facis amb un xat d'IA, que tu t'informis, perquè, de veres, com el que hem dit abans, és un coneixement enciclopèdic. Per tant, si no li patines a neurona, que a vegades passa... Aquesta informació és molt bona, però de, ho l'has de referenciar, dir, mira, no ho he parit jo, això ho he trobat
aquí. Hem de tenir nosaltres el criteri, no?, per saber aplicar la IA de la forma correcta i que la IA no mos passi per damunt. Actualitat laboral, també tenim algunes notícies que comentar amb els nostres contertulis i que poden ser interessants, Joana.
Sí, feien referència als subsidis de l'atur, ja que recentment el Congrés dels Diputats es va aprovar la reforma que permetrà, atenció, que els aturats comencin a fer feina mentre cobren l'atur percebin de manera automàtica una ajuda del CEPE. No sé com ho valorarà Pere d'entrada en això.
En principi, tot pagament que facis estat i que no suposi posar palos dins les rodes, a mi em sembla perfecte. Què passa? Que clar, això haurà de dur un determinat rodatge. Siguem molt clars, el CP no té funcionaris suficients.
Aquesta és la gran mancança, no?
Jo conec molt bé l'àmbit de CEPE, la part jurídica principalment, i vos puc dir que els funcionaris són totalment escassos. No hi ha manera, duen un retras bastant important, i de fet s'ha desviat a altres comunitats autònomes l'aprovació de les prestacions de Balears, que això ja és una cosa absolutament impensable. Hi ha gent que te diu que la resolució m'arriba de Múrcia, o m'arriba d'Orense, no ho sé. És a dir, tenim un problema greu aquí en quant a funcionaris. Si això funciona bé, a mi me sembla perfecte. És a dir, gent que tal vegada fa feina a mitja jornada, que pot complementar, que ja se podia complementar en aquell moment, abans d'aquesta normativa, aquesta prestació a temps parcial amb una prestació d'atur, però, clar, era molt farragós. T'havies de donar d'alta, havies de presentar la documentació, tardava molt en fer-se, etcètera, etcètera. Ara no, ara és d'una manera automàtica. I en funció de... la mensualitat que vagi correguent, doncs te paguen un tant per cent, primer un 80, llavors un 75, llavors un 70, etcètera, etcètera. I jo penso que tot el que sigui simplificar accedir a l'administració és molt bo. Pots administrats.
I ja que dius que fa falta gent en el CEPE, la IA pot substituir aquesta mancança de personal que hi ha? O tu creus que això no és substituïble?
Jo és que en IA, jo som un poc més escèptic que en Mateu, evidentment, això se mos bou.
Per això venim plegats, no?
A pesar de tot mos duim molt bé. Però, per exemple, també va sortir una notícia no fa molt que les bases reguladores de les persones que demanen la jubilació o que demanen segons quin tipus de prestació estan informades de manera incorrecta dins del sistema. Hi ha gent que percep prestacions per davall del que li correspon perquè no estaven introduïts les dades. Clar, que han de donar a la culpa a l'intel·ligència artificial? No, perquè fins fa molt poc l'intel·ligència artificial no funcionava. Qui ha posat les tecles? Tal vegada sí. És a dir, el tema d'automatitzar determinat tipus de sistemes dins l'administració té aquest perill. Si la IA fos infal·lible, jo estaria encantadíssim. Posar-me allà un macroordinador i que faci feina.
Però arribarà el moment, Mateu, en què la IA, farà que la burocràcia, que els tràmits, que entitats com el CP, com altres organismes que ara mateix tenen un embòs total i absolut, pugui millorar.
Sí.
Sí que ho veurem, no?
Mira, resulta, hi ha tota una teoria que expliquen que les societats, a mida que evolucionen, desplacen els seus tècnics en pos d'abogats. Perquè el sistema és tan complex que necessites abogats per poder gestionar el sistema. Després, ara, com que segueix amb un grau de complexitat, els abogats seran desplaçats per una IA que pugui saber tots els procediments que hagin de tocar. Ah, t'ha fet mal, eh?
No, te diré que no m'ha fet mal...
És que en Pere no s'acaba de fiar.
No, te diré que no m'ha fet mal per una manera... Bé, per un fet molt clar, nosaltres tenim una base de dades, i hi ha molts despatxos que ja la tenen, que està generada per IA, però a baix te posa unes lletres molt petites, que jo ja no t'he quedat quasi per veure, que te posa això, aquest contingut s'ha generat per intel·ligència artificial, depèn de tu, comprovar si és correcte.
No, i això està molt bé, perquè així també passa la responsabilitat, clar, perquè al final la responsabilitat la tenim les persones.
Saps què passa? Que l'àmbit jurídic, vegem el punt de vista, la part de raonament humà és, per això és bàsic. És dir, un jutge que te veu, t'escolta, fa un judici, fa judicis de valor, una testificada, etc. Això, per això és fonamental i crec que si hi ha, serà difícil que substituïs qui...
No ha de substituir, seria, ha de complementar, ha de donar eines perquè... pugui tenir més rendiment d'aquest jutge.
I entès que pensaves que els advocats ja serien innecessaris, perdona.
Ai, tanta sort que no has dit això,
Això no arribarà a aquest punt. Sí que és vera que volen pensar, no?, que la IA ens ajudarà a tenir aquest equilibri i que no se carregarà feines ni molt manco, sinó que les transformarà. O el manco és el que diuen els experts, i Mateu ha dit més d'una vegada en aquesta tertúlia. Sense deixar de banda la feina, quin grau d'animalistes teniu? Del 0 al 10, Pere?
Jo t'he de dir que no era gens animaler,
sí?
Però d'uns anys cap aquí he tornat molt animaler.
Això és perquè un ca o un mos t'ha canviat la vida.
Sí.
Val.
Ai?
No, el moixos pot dir que no, però es cansa. Sí, sí.
I en Mateu, del 0 al 10?
Jo crec que un 6 o un 7.
Un 6 o un 7.
He tingut moix, he tingut més cusos.
Entre un bé i un notable.
Sí.
Anem per feines. Un jutge social de Barcelona ha considerat improcedent l'acomiadament disciplinari d'una treballadora que va faltar diversos dies en el seu lloc de feina per una urgència veterinària de la seva cursa, en entendre que era una d'aquestes absències, o que en una d'aquestes, perdó, estava justificada per raons humanitàries.
Sí, perquè ho recull una sentència del jutjat social número 25 de Barcelona. Segons expliquen des del Poder Judicial, els fets es remunten a finals de 2024. Aquesta treballadora... emprava com a empleada, com a teleoperadora, va ser acomiadada després d'acumular, com dèiem, 4 absències que l'empresa va qualificar com a injustificades. La darrera d'aquestes es va produir després de rebre una cridada d'esmenescal en la que li comunicava que era necessari que acudís a la clínica veterinària perquè havien d'aplicar una eutanàsia en el seu animal de companyia davant el greu empitjorament del seu estat de salut. I ella, òbviament, hi va anar. Els propietaris de mascotes, Pere, perdó, que se trobin malament o tinguin més problemes de salut, avancen en drets?
Sí. Això s'ha aixecat dubte. Hem de pensar que se va fer la llei de benestar animal i des del moment que se varen considerar els animals, les mascotes en general, com a éssers amb sentiments i que tenien uns certs drets, clar que se va avançant. Què passa? Que això és un tema molt discutible i molt discutit. Això de comparar un animalet amb una persona i el tema del dol, etcètera, etcètera. A casa nostra hi ha gent per tots els gusts, com sempre. Tenim els que són animalistes en el 100% i que si se mou un animal de companyia és com si se morís una persona de la seva família. Totalment respectable. No gent que estigui malament del cap, Mateu. Ja te veig. Però és un sentiment...
Jo soc de l'equip de Pere.
És un sentiment i s'ha acabat. Jo també vos ho he dit.
Fins, com el Mallorca.
Fins fa un parell d'anys no era gens animaler, fins que varen tenir un ca d'una determinada raça que la veritat és que me va guanyar. Jo també vos puc dir que nosaltres sempre havíem tingut animals a casa de la meva dona, i cada vegada que els hem hagut de practicar l'eutanàsia, que els acompanya són jo. És a dir, no hi ha ningú de casa nostra que hi vagi.
Que sigui capaç,
jo,
no?
Jo els he acompanyat. Perquè també la meva filosofia de la vida i la mort és una filosofia un poc diferent, tal vegada, del comú de la gent, i pens que és necessari acompanyar tothom quan se'n va, sigui un animal, sigui una persona, sigui qui sigui. Això ho considero absolutament imprescindible.
Si ja m'acalles bé.
Ara ja t'han guanyat els corets.
I vos puc dir que no és un tema... No és que estigui malament des cap, vols dir que és així. I...
No, és que és molt respectable.
Ja hauré ho entès, de cop en sec ho entès.
És que és així. I te puc dir que hem canviat de raça d'animalet i és que encara no me fa ni cas, però és que m'he venut, m'he guanyat i te mirem aquí els ullons, que la veritat és que és així. Sí, s'avancen drets, sí, evidentment. Tal vegada no podem avançar tant com mos pensàvem o com clar, els animalistes voldrien, o tampoc hem d'exagerar les coses. Evidentment que quan aquesta sentència jo no l'he trobada encara en el repertori de jurisprudència i m'agradarà veure-la, però pareix ser que sí que hi ha absències que determinava el jutjat que no estaven justificades, però aquesta darrera, expressament, que és per anar acompanyant aquest animalet a la seva eutanàsia, considera que és un tema de dignitat i de humanitat, i per tant considera que aquesta darrera absència no està justificada.
Bueno, està justificada.
Està justificada, correcte, perdona, Mateu. I és així, és a dir, me pareix bé. però bé, tampoc ens hem d'anar més enllà, és a dir, les coses en la seva justa mesura.
Un darrer apunt breument per acabar aquesta tertúlia. Parlam d'aviació i parlam de renous. Enaire, que és el gestor de navegació aèria dependent del Ministeri de Transport, redissenya l'espai aeri de l'aeroport de Palma per adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea i així poder modernitzar tots els sistemes de maniobres d'enlairament dels avions, d'aterratge. L'objectiu, Joana, com deien, reduir renous.
I mos ha cridat molta atenció perquè aquest projecte se denomina Brut. Brut.
Exacte.
Com a curiositat, i té dues fases d'implantació fins a l'any 2028. Va ser publicat al BOE el passat 22 de gener i ara es troba en fase d'exposició pública i al·legacions fins al proper 5 de març. El seu objectiu és el redisseny de les maniobres d'arribada i sortida des de l'aeroport d'aquí de Palma, el que significa una transició de sistemes de navegació actuals a una tecnologia completament satelitària. Satelitària. No sé si creus que Mateu ajudarà a reduir aquests renous.
Bé, tot el que impliqui tecnologia permet optimització. I en el final, les optimitzacions fan que les coses vibrin menys i fan menys renou. Això des del primer moment. Llavors, si tu pots controlar el teu avió que fa unes maniobres d'aproximació o enlairament, i pots controlar la quantitat de combustible que tu li estàs donant o és necessari, i tot això en temps real, pues podràs forçar menys els motors, perquè no farà falta, estalviaràs combustible i serà més segur.
Perquè a través de satèl·lit entenc que és més precís.
Exactament.
O sigui que sí que podria contribuir.
Jo crec que sí, sí.
Parlem amb els veïnats de Sant Jordi, perquè recordem que fa molt d'anys que ells duen patint el tema de renous. Incorporaven aquesta conversa Pep Lendínez, que és portaveu d'aquestes plataformes que, com dèiem, duen anys reivindicant una millor situació. Pep, la primera valoració d'aquest sistema, d'aquest possible canvi, com ho heu, com ho heu valorat, els veïnats?
Bueno, ja, bon dia a tots, bon dia Marta. Jo puc valorar, llegint el que diu, redisseny de maniobres per adaptar la Unió Europea. Vol dir que ja fa tard. Vull dir, la Unió Europea va més en banc que nosaltres, per lo que sembla. I aquest nom de Brut ho identifica tot. És un programa que senzillament s'entén que la voluntat és de reduir consum, reduir contaminació acústica i fer més eficaç les maniobres d'enlairament i aterrament. Lo que també no sé si s'ha dit o no s'ha dit és que se construirà un nou edifici per fer això i serà Sant Bonet, no serà l'aeroport de Palma. La torre de control només gestionarà el trànsit per dins les pistes. Això també, i això el que jo crec que fan darrere és l'aplicació d'aquest sistema que haurem d'esperar que tinguin aquest edifici construït per posar en marxa totes aquestes qüestions. I per se parlen del 2028. Jo ja em vaig queixar en el dia 4 de desembre, que van tenir una reunió amb Enaire, Aena, la Torre de Control i no sé qui més, ja em vaig molt queixar, per dir com pot ser mai que s'apliqui un sistema per economitzar, reduir impacte acústic i totes aquestes qüestions que ha fet la població, s'ha començat el 2017, el 2019 l'aeroport de Sant Joan i l'aeroport de Menorca ja van patir una redistribució de les maniobres d'enlairament i aterrament, i estem en el 2026 i encara hem d'esperar fins al 2028 perquè això sigui efectiu i perquè les poblacions afectades puguin descansar un poc més tranquil·lament.
Sap greu que manquin encara 2 anys, però el manco, mira, en paraules del decà del Col·legi d'Enginyers, que ho acabava d'exposar just a l'inici, sí que els sistemes de navegació podrien contribuir a reduir els renous, però entenen també els veïnats que diuen no és immediat, no és immediat, encara,
no.
Encara haurem d'esperar 2 anys, i més són molts anys de reivindicacions. Pep, moltíssimes gràcies per aquesta aportació. Ara traslladaré les teves preguntes també en Mateu sobre què podria passar durant aquests 2 anys i si aquesta aplicació gradual, clar, tampoc significa que se reduesqui a la totalitat, aquest renou ni molt manco, però ho traslladam també aquí a taula. Moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies, bon dia
gràcies.
A tots.
Home, no se troben esperançats perquè són molt d'anys de reivindicació i encara manquen 2 per poder aplicar aquest sistema a la totalitat.
Sí, jo els entenc perfectament, jo em sap molt de greu, però clar que els entenc. Llavors, Sí, això permetrà que aquests motors vagin menys revolucionats, en el qual faig menys renou, però també arribarà un moment en què l'aviació farà canvis. És a dir, una de les coses que passarà a l'aviació comercial és l'entrada de hidrogen. I, de fet, en els combustibles actuals ja hi estan fent mescles de combustibles que siguin mediambientalment neutres. Llavors, quan entri hidrogen, els motors faran menys renou, també. I és una cosa que està... Bé, 2 anys és massa curt, però en 6 o 7 començaran a haver avions que vagin amb hidrogen. De fet, jo ja n'he vist de prototips. No, no m'he escoltat
això. El futur és aquí.
Sí, a poc a poc, m'ha estat molt de greu.
Sí, perquè al final qui ho ha de patir, no? És que té més ganes que ningú de que funcioni.
No és fàcil viure amb tot aquest renou, sobretot durant l'estiu, amb el meu de freqüències que té durant l'estiu, evidentment no és...
No parar.
No és fàcil, per això que hi hagi mesures més que benvingudes. Se'ns esgota el temps... Pere Mateu, no.
Peres,
Pere, Mateus. Mateu Olivé. Que tingueu una molt bona setmana. Igualment, que comenceu amb bon gràcies. Peu. Moltíssimes gràcies una vegada més per tenir-vos. Són les 10:44. Uns consells ara, transformar la nostra tertúlia. No estic dient que no sigueu joves, eh? Simplement que ara tenim una tertúlia de joves.
O de gent
més jove. Més jove. Això mateix.
És esperit el que compta, no?
Exactament. La nostra tertúlia de joves amb altres temes de l'actualitat després d'uns consells.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
La veritat és que és un dilluns de tertúlia, perquè hem començat en la tertúlia política, hem seguit en la nostra tertúlia dels Pere Mateus, com ens agrada a nosaltres anomenar-los, amb en Mateu Olivé i Pere Quecles, i ara tenim tertúlia de joves. Volen saber què pensen els joves sobre els temes d'actualitat que ens afecten directament.
Per exemple, volem saber què en pensen de l'anunci que va fer el president Pedro Sánchez de prohibir a Espanya l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. O, per exemple, aquesta llei que s'implementarà a partir de dia 1 de març a Galícia, que prohibirà que els joves menors de 18 anys consumeixin begudes energètiques. O, per exemple, què en pensen de l'enqueriment un any més de l'habitatge. En volem parlar amb 2 joves preparadíssims, com són en Guillem Coll, president del Consell d'Estudiants de la UIB. Aquí tenim en connexió. Guillem, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, gràcies per comptar-nos.
Encantat d'escoltar-vos. I tenim aquí a estudi en Pau Emili Muñoz, president del Consell de Joventut. Pau Emili, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Ja que t'atenc a prop, començaré per tu. Començarem per aquest anunci de Pedro Sánchez de voler prohibir l'accés a les xarxes socials en els menors de 16 anys. Anem a fer una primera ronda. Com valores des del Consell de la Joventut aquesta iniciativa?
Bé, com a Consell de la Joventut encara no hem tingut temps de poder fer un posicionament, clar, perquè nosaltres els posicionaments són a partir de les resolucions que presenten diferents entitats. Tot i així...
I tu com a jove, que ets, què en penses?
A veure, crec que me sorprèn perquè no és una mesura, diguéssim, molt populista. Se posarà molta gent en contra, però... crec que és vera que tant el bullying que se fa a través de les xarxes socials com els missatges d'ultradreta que arriben a la gent jove que no té, a lo millor, bueno, missatges de que quin siguin, però a lo millor no hi ha una prou educació política com per poder distingir i poder fer un criteri propi, jo crec que totes les prohibicions han d'anar acompanyades també d'una part formativa. No? Perquè si tu dius, no, prohibim les xarxes socials, va, d'acord, per què? Prohibim les xarxes socials per això, per això i per això, i a més a les classes ensenyarem com funciona l'algoritme d'Instagram, quins missatges arriben, quins no, quin màrqueting s'utilitza aquest tipus de comptes per fer-te arribar aquests missatges, etc. Doncs jo crec que si anés acompanyat d'aquesta altra part formativa, la gent entendria molt millor.
Guillem, tu com a jove també, què en penses, primera ronda, d'aquesta possible prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys?
Jo crec que és un error. És a dir, tots estem d'acord en que les xarxes és un tema problemàtic, és un tema complicat, però anem a veure, les prohibicions d'aquest tipus al llarg de la història mai han triomfat. Tenim, per exemple, la prohibició de l'alcohol als Estats Units, que és el que va generar màfies que el que duien era l'alcohol. Què crec jo que pot passar? No sóc un especialista en la matèria, però jo no crec que els joves se quedin de mans creuades amb una imposició. El que faran serà cercar maneres de circumval·lar aquests mètodes de control. El que deia el president de SEGIP, molt encertadament, és que el que fa falta és formació. És a dir, prohibir jo crec que arregla poc, més en tema digital. El que s'ha de fer és acompanyar, formar, educar i confiar en que els joves, com els futurs adults, el que han de fer és desenvolupar el seu criteri i aprendre.
Clar, aquesta mesura també si simplement obligarà les plataformes a posar sistemes per verificar l'edat i també la identitat, seguint l'exemple del que s'ha fet a Austràlia i del que també s'ha iniciat a França i a Dinamarca. Guillem, ara començaré per tu. El control d'internet és bo o no? Ho dic perquè ara, per exemple, en Pau Emili parlava d'aquest ciberbullying, d'aquest ciberassetjament. Ara, per exemple, en el tema de Saïa, molta de gent que agafa fotografies teves i les manipula perquè semblin una altra cosa. Clar, si internet està més controlat, si obliguen en aquesta identitat identificació, pot ser fora bo poder controlar segons quin tipus d'accions il·legals, però no tothom està d'acord amb això.
Jo crec que obri una porta molt perillosa. És evident que la intenció del govern actual és protegir els joves. La implementació d'aquest sistema, sobretot si tenim en compte la situació política a Europa, on els totalitarismes pues, cada vegada van agafant grups extremistes més força, pot dur a que internet sigui un lloc fàcil de censurar i controlar perquè se pot identificar qui és qui en cada moment a través del govern. Jo trobo que si l'idea és bona, l'objectiu de protegir els joves és bo, aquest sistema pot ser útil, però és molt perillós intentar que haguem d'emprar la millor clave digital per poder entrar a qualsevol xarxa social. Jo crec que no és bona idea.
Però, mira, tu com ho valores en això?
Jo, a mi em sorprèn, no sé molt bé com se farà aquesta verificació de quina edat tens i tot això, perquè si és una cosa tan fiable, per què no se fa en la pornografia? Vull dir, ara qualsevol lot de 12 anys o de 11, que crec que els darrers estudis era que la primera contacte que sol tenir pornografia és en 9 anys, a la majoria dels lots, per què no se fa aquest control? I sí que se fa a les xarxes socials.
No creus que també és un tema de manca de voluntat? Ho dic perquè jo, quan vaig anar a viatge a Londres, ara fa 3 anys, me vaig fer una targeta d'aquestes per internet per poder comprar moneda i no pagar comissions, i me la vaig fer des de casa meva. Me vaig haver de fer unes fotos, vaig haver d'escanejar el meu DNI, me varen dir posa't així, posa't aixà, i tot d'una me varen autoritzar, i tenc una targeta de crèdit, i no he hagut d'anar a cap banc. No, la tècnica és, o la tecnologia, no sé sé si el que manca és voluntat en aquest sentit.
Sí, 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 segurament sí, i no... I... Crec que prohibíssim pornografia a menors seria una cosa molt més ben acollida per la majoria de poblacions que pobria directament les xarxes socials. A part de que també hi ha una part de responsabilitat. O sigui, moltes vegades ens oblidem que les xarxes socials estan controlades per gent. Ens pensem que és un ens que ningú pot accedir.
I que hi ha algoritmes, exactament, que poden perjudicar i que fins i tot poden afectar els gustos, a la salut mental dels joves. O sigui, hi ha, com tu dius, una manipulació. Si, per exemple, s'ha prohibit l'alcohol perquè és una substància addictiva, no? Que és prohibida el consum de joves, clar, aquí ens hauríem de demanar si se poden prohibir altres qüestions que també generen addicció, altres substàncies que generen addicció. I aprofita això per plantejar aquesta qüestió, perquè crec que està valenta la decisió de la Junta de Galícia precisament per donar una passa endavant en prohibir substàncies que generen addicció. I ara m'estic referint a les begudes energètiques.
Així és, a partir del 1 de març la Junta de Galícia ha prohibit la venda de begudes energètiques a menors de 18 anys i també dels famosos vapejadors. Cada dia els joves sembla que teniu tenen més perills en el seu abast, i ha de venir aquesta regulació. Vaig anar amb Guillem. Guillem, tu què en penses? De que a l'escola ja no se poden vendre el que són productes processats. Jo me'n recordo quan jo anava a l'institut, fa molt de temps, vosaltres ni us recordeu en això perquè ni existíeu, però podíem comprar dònuts, podíem comprar briotxeria industrial, sucre a les totes. En canvi, ara s'ha aconseguit que el manco a les escoles i en els instituts això no passi. En les begudes energètiques, una mica el mateix. Molta de gent et feia servir per estudiar i s'ha dit que això és un problema. Anem una mica tard sempre amb aquestes regulacions i sobretot què en penses?
Anem a veure, això és diferent a lo de les xarxes socials. Les begudes energètiques sí que està estudiat que com l'alcohol, els vapejadors i altres substàncies tenen efectes nocius per a les persones, especialment quan se combinen amb alcohol, que crec que és una combinació força habitual. Jo me sembla bé que se controlin aquestes begudes, perquè no només és el control, sinó la transmissió del missatge de això és un producte, si més no, complicat. Moltes famílies, jo estic segur que a la cistella de la compra les inclouen perquè ho pensen, això se bon en els supermercats, en el control no deu ser perillós. Exacte. Jo crec que això servirà molt per conscienciar la gent i en aquest cas la prohibició me sembla bé perquè està arrelada a unes dades fisiològiques objectives de que aquests productes són, si més no, controvertits.
Clar, arriba un moment que no sé si quan falla l'educació, Pau Emili, ha d'arribar a la prohibició, una mica com en les xarxes, com deien Guim, no és el mateix, però clar, si tens uns pares o tens uns tutors o tens uns professors que t'expliquen els perills de segons quines coses, deu ser com a més complicat caure-hi. En canvi, les xarxes són una cosa molt nova i les begudes energètiques també són una cosa relativament nova. A la meva època no existien. Si volies estar desperta, fes un cafetet. No anaves a cercar-te una d'aquestes begudes. De vegades també tenim tendència a consumir coses que desconeixem.
Sí, jo crec que gran part de el motiu de per qual se consumeixen segons quins continguts a xarxes o se creuen segons quins missatges és per desconeixença de que aquests missatges o aquestes substàncies són nocius o no. De fet, les xarxes socials ara s'estan començant a fer estudis, perquè és veritat que és una cosa molt moderna, que a nivell psicològic també creen addicció i també segreguen serotonina i segreguen dopamina, el tema de moure's i cap a baix i que te vagin sortint vídeos. Talment, hi ha gent talment. Que quan se desperta, el primer que fa és fer això perquè li comença a funcionar el cervell i després poder ser més funcional. Per tant, és una addicció com qualsevol altra i també s'hauria de controlar.
Me queden res, 3 minuts i mig, però no volia deixar de comentar amb vosaltres les darreres dades. Segons el portal Fotocasa, el preu de l'habitatge nou a les Balears ha pujat un 14,4 aquest mes de gener respecte al 2025 i el preu de l'habitatge de segona mà a les Balears ha pujat fins als 5.140 euros per metre quadrat, el que suposa un increment interanual del 2,28%, que és el tercer punt més rellevant a nivell estatal. Clar, Pau Emili, com valores aquestes xifres? Qualque dia podràs comprar-te una casa? Ho dic perquè cada vegada que veniu parlant d'allò mateix i cada vegada les cares són més cares.
Sí, cada vegada. I, de fet, el Consell de la Joventut, cada vegada que traiem els estudis més exhaustius que existeixen, que són sobre teoria d'emancipació, cada 6 mesos, cada vegada empitjora molt la xifra, i nosaltres, cada vegada que ho presentem, ens reunim amb els responsables polítics i els diem, escolteu, és que si no poseu mesures ara de veres, mesures que canvien les coses, d'aquí 6 mesos serà molt pitjor i haureu d'implementar mesures més contundents i d'aquí 6 mesos seran més contundents. I jo crec que estem esperant a veure passar-se la pilota a qui li cau el marron de veres, però és que això és completament insostenible perquè ara duim el manco nosaltres del 2020 traguent dades i avisant d'això i no s'està fent res.
Guillem, els joves d'ara teniu en ment comprar-vos una casa o és com aquell que aspira que li toqui la loteria? Jo veig com una cosa realment complicada, com a de realisme màgic.
Precisament, el de la loteria és molt encertat. És a dir, és una cosa que tothom vol, tothom li agradaria, però és pràcticament impossible, així com està la situació actualment. Estem en risc que les Balears se convertesquin en un parc temàtic o en un Benidorm 2.0, on l'hivern siguin un desert absolut i la població local se veia forçada a partir fora. Seria molt trist i molt dur que perdem ca nostra, la nostra terra, per a segones residències per gent que són molt benvinguda, però amb una mica de mesura. És a dir, no pot ser que la gent se vegi forçada a abandonar la seva illa. És increïble.
A veure si la propera vegada que vos convocam tenim novetats o millors notícies respecte a l'habitatge, tinc els meus dubtes, però qui sap si respecte als altres temes que hem abordat en aquesta tertúlia d'actualitat de joves, sí. Molt agraïda a en Guillem Coll i a en Pau Emili Muñoz per aquests minuts de conversa. Moltíssimes gràcies, companys, i que tingueu una molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Igualment, que vagi bé.
Adéu. Igualment, moltíssimes gràcies. No sé si la propera vegada el Xisco Nadal poden tenir millors notícies.
No ho sé, però m'ha encantat, perquè tota l'estona que he dit que jo ja no era jove, tu has mirat cap a un altre costat, com si l'afirmació no anés
no,
amb
tu. Estava dient que parlessis per tu, eh?
Com si haguessis d'estar companya però, de classe d'en Pau Emili.
M'agrada la cançó perquè diu We are young tonight.
Tonight.
Sí, que també podríem dir que el manco avui sí.
O this morning,
exactament. No, és un sentiment, depèn de com te trobis. Sí, no som joves, però sí que ho sentim. El manco molt sentim. Joves. Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies i tot una tercera hora de programa. Tonight.